TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 10 de desembre, que ens estan parlant d'habitatge. Més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu del lloguer l'any que ve. El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes i que per mort de l'augment dels preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se. Una situació de preus a l'alça que afecta molt la població més jove.
Tenim 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tinc 23 anys, visc també amb els meus pares. Està complicadíssim. O sigui, massa doblers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
De fet, la taxa d'emancipació juvenil ha tornat a baixar, se situa en el 16,2% segons el darrer informe del Consell de la Joventut. Tot d'un ho ampliam, abans però destacar amb altres qüestions. Nova jornada avui de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat.
La primera jornada d'aturades ahir la van secundar les Balears, el 85% dels professionals als hospitals i prop del 70% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. A més, per mort de la vaga es van anul·lar 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària.
I rescatades 171 persones migrants a les Balears les darreres 24 hores a bord de 10 embarcacions.
Els han localitzat en aigües de Formentera, Cabrera i el sud de Mallorca i els tripulants són d'origen magrebí i subsaharià. Amb aquestes, des del principi d'any fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 380 embarcacions.
I Coldo García apunta la participació de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
L'actual presidenta del Congrés i expresidenta balear no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè sigui el Suprem qui assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional.
I avui estaran pendents encara de reaccions a la sentència del Tribunal Suprem de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelar dades del cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Una sentència en què es considera provat que va ser l'exfiscal general o algú del seu entorn qui va filtrar el correu electrònic on la defensa de l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer els delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia. Avui aquesta sentència centrarà el darrer cara a cara del Congrés de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
I acabam de conèixer les dades d'audiència de l'EGM segons el darrer estudi general de mitjans que s'ha fet públic fa només uns minuts i Vetra Ràdio tanca el 2025 amb bones dades d'audiència, 26.000 oients diaris de mitjana.
Els programes amb més oients són els dos grans magazins diaris, El Matí, El Dia amb 12.000 i els Hora Baixes Tento, que consolida la seva audiència amb 8.000 seguidors fidels. El cap de setmana destaquen els 8.000 oients de No Venim en Manual i l'informatiu cap de setmana que s'enfila amb 10.000 oients de mitjana.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip d'Antonio Vadillo va perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. Els mallorquins perdien per 3-1 a falta de 3 minuts per acabar el partit, però aconseguint enforçar la pròrroga. El temps extra, el conjunt madrileny, en dos gols, va sentenciar l'eliminatòria. I en futbol ja sabem quan es jugaran els partits dels 16 anys de final de la Copa del Rei. Eliminatòria que jugarà la setmana que ve. El Mallorca s'enfrontarà dimarts a les 7 al Deportivo de la Coruña a l'estadi de Riazor i l'Atlètic Balears rebrà dijous a les 9 del vespre la visita de l'Atlètic de Madrid.
I connectar-me ara en la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació a les carreteres de Mallorca. Dani Fornés, bon dia, quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa un instant s'ha produït un accident a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Palma Nova en sentit Palma. Han quedat quatre vehicles ocupant el carril esquerre. L'accident no és greu, és un accident lleu, però han quedat els vehicles ocupant el carril esquerre i això està ocasionant algo de retenció. Ara mateix en aquest punt trobaran aproximadament 2 quilòmetres de retenció en circulació lenta. També les retencions habituals de les entrades a Palma des de sud pista d'Inca i també des de la carretera de Manacor i circulació lenta també a la via de cintura en sentit Andratx. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. I aquest dimecres esperam que continuï també l'estabilitat meteorològica. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps. Avui continuam amb alguns intervals de núvols baixos a primeres hores, amb més sol a partir de mitjan de matí i migdia i amb unes temperatures estables, amb valors relativament alts, sobretot al nord de Mallorca. Vent fluix de migjorn.
Són ara les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bany i en Cel López. Continuam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran prop de 24.500 contractes de lloguer. A les Balears, que a causa de la pujada dels preus de l'habitatge podrien augmentar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se. Es tracta de lloguers firmats ara fa 5 anys, que és el període de vigència que marca la llei. Això podria afectar fins a 70.000 persones que viuen en aquests habitatges.
L'any que ve finalitzen en el conjunt d'Espanya més de 630.000 contractes de lloguer. Això afecta més de 1,6 milions de persones que podrien patir de mitjana un increment anual de 1.735 euros amb la renovació. Una mitjana estatal molt inferior als més de 4.000 euros a les Balears. Una situació de preus a l'alça gairebé inassumible, sobretot pels joves, que tenen de mitjana manco poder adquisitiu.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tenc 23 anys, visc també amb els meus pares, està complicadíssim. O sigui, massa dobbers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
Jo vivo con mi familia, alquilo junto a mis padres, porque es la manera más fácil, económica y tal de vivir.
Es complicado encontrar piso para compartir.
Es muy complicado poder acceder a un alquiler, ya sea para empezar por el sueldo, y los precios de los alquileres y tal, y luego por las condiciones necesarias para un alquiler.
Les dades les ha difós el Ministeri de Pablo Bustindú i membre de Sumar, una formació que insisteix el PSOE, que s'haurien de prorrogar automàticament més anys als lloguers. D'altra banda, segons el portal Idealista, entre l'octubre del 2020 i el del 2025, el preu del lloguer en aquests 5 anys s'ha encarit un 34,3% de mitjana i arrendar un pis de 80 metres quadrats ara costa 300 euros més.
De fet, el darrer informe del Consell de la Joventut que s'acaba de presentar revela que la taxa d'emancipació juvenil se situa en el 16,2% en el segon semestre de l'any passat respecte del mateix període del 2023. Això són dos punts manco. Davant d'aquest escenari, l'organisme reclama a l'administració mesures urgents per ajudar les persones d'entre 16 i 29 anys que se senten desateses davant les dificultats que tenen per accedir a un habitatge digne.
El president del Consell de la Joventut de les Illes argumenta que els salaris dels joves només pujaren 3 euros durant el segon semestre del 2024. En canvi, els pisos de compra-venda i de lloguer passaren a ser els més cars de tot Espanya. El preu mitjà de compra es va situar en uns 331.000 euros i uns 1.400 en el cas del preu del lloguer. Pau Emili Muñoz explica que la situació és encara més complicada per a les dones.
Per pagar un lloguer és un 112% de sou d'una persona jove. Un 112%, això vol dir que encara que dediquis tot el sou a pagar el lloguer, no te pots emancipar, i una altra vegada més, sense comptar menjar, llum, aigua. I les dones és un 100, les dones joves un 122%, perquè els sous segueixen sent més baixos.
Entre les propostes del Consell de la Joventut hi ha la reconversió d'instal·lacions obsoletes com ara hotels o el quarter de Sant Busquets a Palma per fer-hi habitatges o cedir-los a cooperatives socials. La presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Andrea Henry, reclama solucions per ajudar aquest col·lectiu.
El que avui presentem no és només un informe, és una alerta democràtica. Si una generació sencera no pot emancipar-se, el problema no és individual, és estructural. I si no s'actua, Espanya es dirigeix a consolidar una generació que serà molt difícil revertir.
El Consell de la Joventut adverteix que la dificultat d'emancipació per part dels joves els genera una situació de desesperació que repercuteix en la salut mental, la vida social, la creació de cultura i la innovació.
nova jornada avui de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. És el document que regula les condicions laborals del personal sanitari. L'aturada d'ahir, la primera jornada, va suposar l'anul·lació de 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries, 80 proves diagnòstiques i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària, segons l'IBESalut. Recordem que el Ministeri proposa, entre d'altres coses, reduir les guàrdies de 24 hores, un màxim de 17, de limitar el nombre de les que es poden fer setmanalment o reconèixer que les lliurances o descansos obligatoris previs i posteriors no generin d'autorari.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment ahir als hospitals de l'arxipèlag baixa del 85%, mentre que els centres de salut es rebaixa una mica, l'estimació és del 65 al 70%. A l'hospital de referència de les Balears, a Son Espases, desenes de metges van sortir a les portes del centre amb pancartes per fer les seves reivindicacions. Lamenten que la darrera proposta del Ministeri d'Estatut Marc no recull les seves peticions. Miguel Lázaro és representant de Cimeval.
Y la falta de médicos se resuelve con un estatuto marco que reconozca esta singularidad, que se nos reconozca a nivel profesional, a nivel retributivo y a nivel laboral. Pero queremos ser un grupo a uno plus, y no es porque seamos elitistas, sino porque entendemos que otras categorías no tienen la formación, no tienen la responsabilidad y la curva de aprendizaje que tiene el colectivo médico.
També la secretària general del Col·legi de Metges, Rosa Robles, insisteix que no poden seguir amb un estatut marc, diu, de l'edat mitjana.
Reclamamos el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, de cualquier trabajador. Respetamos tener derecho a descansar como el resto de los trabajadores. No tener guardias de 24 horas que son agotadoras, obligatorias, en las que comprometemos la salud del médico y del paciente y la seguridad del paciente. Entonces reclamamos tener unos derechos básicos laborales. O sea, hay reducción de jornada laboral para el resto de España menos para los médicos. Esto produce un profundo enfado.
I entre els usuaris, queixes, però també comprensió, entenen que els facultatius lluitin per millorar els seus drets. Són alguns pacients del Centre d'Atenció Primària de s'Escorxador de Palma.
Lo entiendo que están de huelga, es que eso sí.
Bueno, si es por millorar sus condiciones y que vengan más metges y todo eso, pues molt bé.
Bueno, yo me vine a poner hoy una incisión que tenía turno para hoy, no he podido, me la dieron para el martes la semana que viene.
Y se coge cita, pero no hay médico y no la cogí, voy a llamar mejor para la semana que viene, porque si la cojo y no viene, no hago nada cogiendo la cita.
La consellera de Salut, Manuela García, recorda que tota l'activitat urgent està garantida.
Un llamamiento a la población a la tranquilidad, en el sentido de que todo lo que es urgente, todo lo que es necesario, está totalmente cubierto. Las cirugías oncológicas no son las que se desprograman. Evidentemente, cualquiera que necesite diálisis o que necesite un tratamiento urgente y agudo o crónico, pero que lo necesita en ese momento, se va a realizar y que los servicios mínimos están asegurados.
Està previst que la vaga s'allargui fins divendres.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que respecta totes les reivindicacions, però recorda que les seves competències són limitades.
Explica que bona part de les reivindicacions no es poden incloure en aquest Estatut Marc i s'han de situar en un altre tipus de negociacions, bàsicament en la taula de les comunitats que són les encarregades de gestionar les condicions de feina dels treballadors estatutaris en els seus territoris.
Todo lo que depende del ministerio lo hemos incorporado en el texto y de hecho son todos los sindicatos los que realmente valoran positivamente estos avances. El riesgo que tenemos con que no seamos capaces de sacar este texto adelante, más allá de las reivindicaciones que no nos competen, es que nos quedemos con el texto del año 2003.
La vaga té lloc quan incrementen els casos de grip. Per mort d'això, l'Hospital de Sant Llàtz ha activat 24 llits i ha reforçat el personal davant l'augment progressiu de les malalties respiratòries previstes per a les pròximes setmanes.
El centre hospitalari ha incorporat 11 infermeres i 7 tècnics en cures auxiliars d'infermeria. El pla de contingència d'hivern del Servei de Salut preveu l'activació de fins a 70 llits a Son Espases, 57 a Sant Llàtz, 9 a l'Hospital de Manacor, 20 al Mateu Orfila i de 9 llits a l'Hospital Camp Misses.
Per cert, que a Catalunya a partir d'avui les mascaretes seran obligatòries als centres sanitaris, una mesura que té una vigència inicial de 15 dies naturals i que s'ha pres arran de l'augment de les infeccions respiratòries greus.
Escoltau l'informatiu matí i Ivetres Ràdio.
Precisament la sessió plenària al Parlament d'ahir va estar marcada per la crònica sanitària, també per la vaga de metges. La consellera de Salut, a més, es va defensar davant les crítiques de l'Esquerra per l'increment de les llistes d'espera. Una sessió en la qual no hi era la presidenta del govern de viatge oficial a Brussel·les, Marta Puyalto.
En absència de la presidenta, la consellera García ha protagonitzat una sessió de control en què el PSPP més per Mallorca i Menorca han criticat l'augment de les llistes d'espera tant en les consultes per un especialista com per les operacions. Així li ho retreien la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, i la socialista Patricia Gómez.
I no es culpa ni de ses mascaretes ni d'en Pedro Sánchez. Ja està bé. Comenci a donar-nos explicacions sobre la seva responsabilitat en relació a la gestió pública.
Més de 100.000 pacients. Això vol dir tota la població de Calvià i Manacor junta. Estan en llista d'espera en aquesta comunitat autònoma.
La consellera García els ha acusat de cercar excuses amb la intenció de tapar la vaga de metges.
De verdad que hoy quiere que creamos que viene aquí precisamente hoy en este Parlament con una batería de preguntas prefabricadas sobre salud. Es pura coincidencia. Más bien suena de una maniobra calculada, orquestada, para intentar distraer, desviar y maquillar.
I els socialistes pronostiquen que la pròrroga dels pressupostos d'enguany implicarà retallades. En resposta, Llorenç Pou, el vicepresident Antoni Costa, ha dit que les úniques retallades que ha fet l'actual govern són impositives.
On retallarà? Vostès el que estan fent en els ciutadans és condemnar-los a llistes d'espera de sanitat, de dependència, de cibavi, creixent.
Desitgen que hagi retallat les Illes Balears per poder defensar el discurs. Realment, senyor Pou, fan vostès el total ridícul.
El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha reclamat al govern que no pugi l'impost turístic, mentre que Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha acusat Toni Costa de no fer res per contenir el turisme.
Dejar de hablar de seguir sangrando, ya sea a extranjeros, locales o españoles, con más impuestos.
Han crescut 2 milions de turistes. Ni de creixement ni contenció. Creixement pur i dur. Turistes i totxos. Quan a les Illes Balears arribaven 16 milions de turistes i vostè anava a fer promoció turística, pensava en su decreixement?
D'altra banda, el Parlament ha rebutjat una iniciativa dels socialistes que reclamava que els ajuntaments poguessin sol·licitar declarar-se com a zones tensionades.
Quan la presidenta del govern, Marga Prans, no va assistir ahir al ple del Parlament, es va reunir amb el comissari de Cohesió i Reformes de la Comissió Europea, en Rafael Fito, li va demanar que es dugui a terme una política de cohesió descentralitzada que reconegui el paper de les regions i modificacions en la cooperació transfronterera.
Però ENS també ha proposat a Fito canviar el reglament que limita a 150 quilòmetres la cooperació transfronterera, una distància que, diu, deixa fora les Balears.
Eliminar aquest límit de 150 quilòmetres i la segona és mantenir-lo, però eliminar-lo quan se trati de regions insulars. La mà ja actua de frontera natural, per tant, nosaltres el que reclamam és que per les regions insulars que comparteixin la mateixa conca, en aquest cas la conca mediterrani, on podem demostrar que hi ha unes relacions de cooperació històrica, aquest límit de 150 quilòmetres s'hauria d'eliminar.
La cap de l'executiu li ho ha demanat durant la reunió ahir a Brussel·les en el marc de l'euroregió Pirineus-Mediterrània.
L'agenda de Proens a Brussel·les també continua avui.
A les 9 del matí assistirà una reunió de l'Intergrup de les Illes, Comitè Europeu de les Regions i de l'Intergrup de Mars, Rius, Illes i Zones Costaneres. Més tard, ja a l'hora baixa, presentarà el dictamen per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea, estratègia de gestió equilibrada i adaptativa, i ho farà el ple del Comitè Europeu de les Regions.
8 i 18 minuts.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
171 persones migrants han arribat a les Illes Balears en menys de 24 hores a bord de 10 embarcacions. Els han localitzat en aigües de Formentera, de Cabrera i del sud de Mallorca.
Els tripulants són d'origen magrebí subsaharià. Les darreres persones migrants que s'han localitzat han estat trobades a les 9 i 10 del vespre a la línia de costa a Cabrera. Amb aquestes, des de principi d'any fins ara, han arribat a l'arxipèlag més de 6.900 persones a bord de 380 embarcacions.
I això quan hem sabut que els migrants residents
residents a Eivissa que, tot i estar empadronats, no hagin regularitzat la seva situació, no podran obtenir la targeta de transport de l'illa, una mesura inèdita fins ara a les Balears i que el Partit Socialista critica com un càstig a un col·lectiu vulnerable. Dani Manau.
El Consell d'Eivissa havia detectat diversos casos de frau, uns de turistes que obtenien i empraven la targeta de transport durant les seves vacances a l'illa. Altres la demanaven sense demostrar la seva residència. Ho explica Mariana Joan, vicepresident del Consell d'Eivissa.
El que no pot fer el Consell Insular és avalar per un costat gent que s'aprofiti de sa, que està per aquí, a Eivissa, temporalment, i per tant, tingui aquesta subvenció que està pensada per residents, o gent que directament no està complint la legalitat. Per tant, el Consell Insular no pot avalar il·legalitats o situacions d'il·legalitat.
El Partit Socialista creu que aquesta mesura és un càstig contra els migrants que viuen a Eivissa i que es troben a l'espera de legalitzar la seva residència. És Elena López, portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
No tens DNI, no tens NIE i estàs empadronat, l'única sortida per poder anar en transport públic és que vagis via algun dels serveis socials. En Vicent Marí i el Partit Popular d'Eivissa ha adelantat a Vox per la dreta perquè no s'aplica a altres territoris on sí que governen amb ells.
L'administració insular recorda que els migrants residents sense papers poden tramitar el títol de transport gratuït amb un informe de vulnerabilitat.
L'exassessor ministerial Koldo García apunta a la participació de l'expresidenta del govern, Francina Armengol, en contractacions fraudulentes per intentar així que el Suprem assumeixi tota la causa contra ell.
L'actual presidenta del Congrés no està imputada en la causa, però l'exassessor d'Avalos intenta implicar-la perquè així, com és aforada, sigui el Suprem el que assumeixi tota la instrucció que ara du l'Audiència Nacional. Ho ha demanat Avalos en un escrit remès a l'alt tribunal, en el qual també sol·licita que revoqui la seva entrada a presó provisional. Ho ha demanat l'exassessor ministerial Koldo García, oferint-se a pagar una fiança per a poder sortir de la presó.
I l'endemà de saber la sentència del Tribunal Suprem en què es considera aprovat que va ser l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, o algú del seu entorn qui va filtrar el correu electrònic on la defensa de l'empresari Alberto González Amador s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia, la seva successora, Teresa Peramato, ha de jurar o prometre el càrrec davant el rei Felip VI. Serà el mateix dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, s'enfrontaran en el darrer cara a cara de l'any, en una sessió al Congrés dels Diputats, que es veurà esquitxada per la decisió de l'alt tribunal.
De fet, Feijóo demanarà a Sánchez per la credibilitat del seu govern i és previsible que li torni a exigir la dimissió i eleccions anticipades de la sentència, però ja n'han parlat en les darreres 24 hores. El president espanyol ha carregat contra la presidenta de la Comunitat de Madrid i parella de González Amador, que és Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
I precisament Ayuso ha lamentat l'ús, ha dit que s'ha fet de les institucions i ha alabat que l'Estat de Dret funcioni.
Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días, y para ello animo a ver la prensa internacional. Esto hace caer a pluma un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga.
I el Congrés dels Diputats ha aprovat tramitar una llei per estendre l'ús de les llengües cooficials a l'administració i permetre que els documents en català, euskera i gallec s'admetin sense necessitat de traducció a estat, amb els vots dels PSOE, Junts i de tots els grups que la proposaven i la negativa de PP, Vox i UPN.
El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha intervengut en el Congrés durant el debat d'aquesta proposició de llei orgànica. Ha dit que Josep Maria Llompart, de qui enguany se celebra el centenari, estaria escarrufat dels discursos d'odi que ha hagut de sentir a la cambra baixa.
I davant l'odi, la resposta és legislar, legislar en positiu, en drets. I per això aquesta proposta en defensa del plurilingüisme, en defensa dels drets lingüístics. I donem resposta en aquest odi als carrers, donant suport a l'obra cultural, a Joves per la Llengua i a totes les entitats que així es manifestin. I també a les places, perquè els hi faci més ràbia, amb alegria. I cantarem en defensa de la diversitat de la nostra llengua. Amb alegria tornarem a cantar T'estimo, t'estime, t'estimo.
Dèiem que Vicenç Vidal ho ha dit en l'any Llompart, no en el centenari de l'autor, i es referia a discursos com el que ha fet el diputat Vox Jorge Campos.
Señorías, voy a traducir este título tan pomposo, escrito en lengua cínica, a lengua española. Significa: proposición de ley orgánica para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España, así como lo llevamos haciendo desde hace décadas en las comunidades autónomas.
El Esquerra Republicana ha qualificat d'històric el fet que la proposició hagi arribat al Congrés.
Informatiu Matí. Esports.
I encetat amb els esports, quan són les 8 i 25 minuts, parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. L'equip d'Antonio Vadillo va perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. El conjunt mallorquí perdia per 3-1, a falta de 3 minuts per acabar el partit, però aconseguiren forçar la pròrroga. Al temps extra, el conjunt madrileny, en dos gols, va sentenciar l'eliminatòria. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
En un día donde no hemos hecho un gran partido contra un rival como Inter, pues lo hemos tenido ahí contra las cuerdas, ¿no? Hasta el final también. Y ahora lo que nos toca es descansar, levantar la cabeza. Hay ciertas situaciones en el juego que nos tienen que servir para madurar, porque la idea es jugar muchos partidos de como el de hoy, de donde no hay red, donde no hay margen, y hay situaciones que tenemos que saber controlar, ¿no?
I el capità de l'equip, Carlos Barrón, reconeix que el vestidor està tocat, però ja s'ha de pensar en la Lliga regular.
Bueno, realmente anímico l'equip está fastidiado, ¿no? Porque es una competición que se nos va. Pero sí que es verdad que tenemos otra final este sábado. Es verdad que hay que pasar ya página rápidamente por la importancia que tiene el partido de este sábado. Y luego de Inter aún queda mucho. Nos tenemos que centrar en el partido de este sábado contra Tudela, que nos jugamos un pase a la Copa d'Espanya.
I com diu Carlos Barrón, dissabte, partit importantíssim a Sant Moix en la classificació per la Copa d'Espanya en joc, un partit que començarà a les 8 del vespre contra Rivera Navarra, i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol ja sabem quan es jugaran els partits dels 16 de final de la Copa del Rei, eliminatòria que es disputarà ja la setmana que ve. El Mallorca jugarà dimarts a les 7 a Riazor contra el Deportivo de la Corunya, i l'Atlètic Balears rebrà dijous a les 9 del vespre la visita de l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Balear. El conjunt blanquiblau, que ja sap el que és eliminar a un equip de primera divisió com l'Espanyol, vol continuar el somni i rebrà ara a un equip nivell Champions, com és l'Atlètic de Madrid. El tècnic del conjunt blanquiblau, Luis Blanco, s'ha mostrat content amb aquest emparellament.
Cualquier equipo, ¿no? Si hubiese tocado, hubiese estado muy bien. Y hemos, bueno, ya lo que el hecho de llegar aquí ya es súper importante y tiene mucho mérito. Y vuelvo a decir, vamos a disfrutar compitiendo contra uno de los mejores equipos, no de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. O sea que estamos súper contentos.
També destaquen aquestes eliminatòries: el Madrid jugarà contra el Talavera i el Barça ho farà davant el Guadalajara. I per la mare de la Lliga, el Mallorca continua preparant el partit contra l'Elge Sant Moix. A l'entrenament d'ahir hi va haver un gran protagonista, Leo Román, que continua entrenant la resta dels seus companys i podria arribar a temps per jugar el partit de dissabte. També s'ha recuperat el lateral Toni Lato. D'altra banda, els dubtes per al partit contra l'Elge són Pablo Torre i Antonio Raillo. El capità del Mallorca va entrenar amb el grup amb precaució i està a l'espera d'una màscara protectora. Pel que fa a Pablo Torre, el migcampista va abandonar ahir la sessió per unes molèsties. Iago Barrasate té la baixa segura per aquest partit importantíssim contra l'Elx del migcampista Samu Costa per sanció. Hi ha un futbol ahir, jornada a la Champions, victòria del Barça per 2-1 contra l'Eintracht de Frankfurt en gols de Koundé. És el jugador del Barça, Pedri.
Bueno, aparte de los tres puntos y porque veníamos del partido del Chelsea, queríamos cambiar esa última derrota que tuvimos. También era el primer partido en el Camp Nou de Champions y queríamos llevarnos una victoria y dársela a la afición. Y por todo eso íbamos con una motivación extra para ganar los tres puntos.
I també victòria de l'Atlètic de Madrid per 2-3 al camp del PSV. És el tècnic matalasser, Diego Simeone.
Me encantó el equipo tuvo una...
una fe en lo que planeamos, en sacarle tiempo al rival, en no dejarlo jugar el partido que querían jugar. Sí, es verdad que tuvieron situaciones de gol porque juegan bien, pero lo llevamos a un estado donde se jugó el partido que nosotros queríamos.
I per avui, tres partits més en representació espanyola. El Villarreal rebrà el Copenhague quan falti un quart per les 7 i a les 9 del vespre el Bernabéu, Madrid, Manchester City i també a la mateixa hora, a les 9, a Sant Mamés, Athletic Club PSG.
Gràcies, Miqui. Manquen només uns segons per arribar a les 8 i mitja del dematí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu del lloguer l'any que ve. El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes i que per mor de l'augment dels preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se.
Una situació de preus a l'alça que afecta molt a la població més jove. De fet, la taxa d'emancipació juvenil ha tornat a baixar i se situa en el 16,2%, segons el darrer informe del Consell de la Joventut.
I nova jornada avui de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat.
La primera jornada d'aturades, la d'ahir, la van secundar les Balears al 85% dels professionals als hospitals i a prop del 70% als centres de salut, segons el sindicat mèdic. A més, per mort de la vaga es van anul·lar 72 operacions i 1.600 consultes hospitalàries.
I acabem de conèixer que aquesta matinada han arribat 4 embarcacions més a les Balears amb 75 persones migrants a bord.
Se sumen a les 171 persones arribades ahir en 10 embarcacions diferents.
I a les 8:45 minuts serà el torn a IB3 Ràdio de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Menorca. El castellà es fa un lloc a l'administració insular en compliment de l'acord amb la consellera no escrita per l'aprovació dels comptes. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Es modifica el reglament d'usos lingüístics per incloure-hi el castellà i prioritzar les formes lingüístiques pròpies del menorquí. Dilluns que ve es debatrà la proposta en el plenari del Consell, una mesura acordada entre PP i l'exconsellera de Vox com a condició per aprovar els pressupostos de l'any 2026.
I l'Ajuntament de Palma redueix els informes d'obres menors. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Concretament ho ha fet en un 78% gràcies a les mesures que ha posat en marxa per agilitzar els tràmits urbanístics. Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cort, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, d'executar projectes.
I el govern ha activat un servei d'acompanyament tècnic al Consell de Formentera per solucionar els problemes sorgits en la residència de majors de l'illa. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. A través de la Fundació d'Atenció a la Dependència, l'executiu ofereix suport tècnic i assessorament al Consell. La institució insular va reconèixer recentment errades en la gestió i problemes per cobrir el servei per manca de personal després de les repetides denúncies dels sindicats i de l'oposició.
I avui també parlem de l'ús de les xarxes socials.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Com us hem avançat, a partir d'avui a Austràlia, l'organisme encarregat de la seguretat en línia, l'eSafety, fa complir amb la nova normativa sobre les xarxes socials, la qual prohibeix als menors de 16 anys tenir perfils en aquestes plataformes. Una passa que arriba després que fa un poc més d'un any el Parlament d'Austràlia aprovés la llei de seguretat en línia arreu del món ja fa anys, que els professionals de la salut alerten dels problemes mentals que causen les xarxes socials. De tot això, d'aquest debat, en parlem ara amb el doctor en psicologia de la Universitat de les Illes Balears, amb Jordi Llebrés. Bon dia, senyor Llebrés.
Bon dia. Què tal?
A Austràlia, els processos de verificació de l'edat es faran per diferents canals i l'organisme encarregat ha advertit que les sancions es poden enfilar fins als 49 milions i mig de dòlars australians. Quina valoració en faig d'aquesta prohibició?
Bé, jo crec que s'havia de fer alguna cosa i està molt bé que Austràlia ho provi, a veure com li va perquè els altres països puguin veure, puguin tenir una mica d'exemple, no? En general, prohibir una cosa no soluciona el problema, aquesta seria una primera idea, però està bé fer una primera passa, no? Serà complicat, que se respecti les prohibicions, però està bé fer una primera passa.
Doctor Llebrés, quins són, des del punt de vista psicològic, els principals riscos de l'ús intensiu de les xarxes socials entre els adolescents?
Sí, bàsicament és l'utilització excessiva, l'abús de les xarxes socials no és que tingui cap problema per ell mateix, sinó per les seves conseqüències directes, que bàsicament són tenir accés a continguts inadequats, perquè les xarxes socials és una porta oberta, molt oberta, a qualsevol tipus de continguts, continguts bons però també continguts molt dolents, i com a segona derivada, diguem, el fet d'estar tot sol. No? Hi ha molta gent que tens la sensació que estàs connectat amb molta gent, però en realitat estàs tot sol. Llavors, en realitat, el que du directament a problemes, no? Segons les darreres investigacions, no és tant les xarxes socials, sinó el que provoca, que bàsicament és estar tot sol i accés a continguts inadequats. Per tant, mirar de posar portes està bé, tot i que a internet sempre tenim el mateix, no? Posar portes en el camp és molt complicat.
Mm-hmm. Clar, deia que seria complicat que es fes complir el que a partir d'avui es posa en marxa a Austràlia. Quina, segons, per tant, la seva opinió, el camí, el que sí que es podria fer, perquè assegurava que sabia, s'hauria de fer qualque cosa?
Sí, a psicologia sabem que prohibir una cosa no és aconseguir que se faci, diguem, la conducta saludable alternativa, no? Si quan te prohibeixes la xocolata no vol dir que passis a menjar verdura immediatament. Per tant, lo seu seria invertir molt en activitats alternatives a estar xarxes socials. No? Jo, per exemple, avui pensava si totes les dobbes que se recaptin en multes s'invertissin en promoure la xarxa d'activitats extraescolars, promoguent que hi hagués llocs allà on els joves se poguessin trobar o fer qualsevol tipus d'activitats. Per tant, més que enfocar en prohibir el que està malament, el que s'hauria de fer és potenciar moltíssim les activitats que sí volem que facin els adolescents. No? No podem pensar que només prohibint que facin una cosa immediatament passin a fer la cosa que és aquella més saludable, no? Ho dic per les declaracions, algunes declaracions que he sentit, no? Si prohibim les xarxes, aconseguirem que els nens surtin en el jardí a xerrar entre ells i a fer... Això és una mica, un poc, un salt mortal, eh? No sé si això serà així. Per tant, seria molt millor invertir en conductes saludables més que preocupar-se només per prohibir les no saludables.
Quina relació hi ha entre l'ús excessiu de pantalles i problemes com l'ansietat, la depressió o trastorns del son?
Això que deia abans del fet d'estar tot sol, això està relacionat directament amb ansietat i depressió, i es fet també, ja específicament de xarxes socials, el tema de la comparació, no? De la pressió social. No? Si tu te compares amb els teus amics virtuals, diguem, i però també en tens de reals, de físics, pues tampoc no sé si passa res. El problema és quan tots els teus amics són amics virtuals. I si només te relaciones a través de les xarxes socials, perds un punt de comparació en el teu entorn. Per tant, una vegada més, més que evitar que el teu fill se relacioni a través de les xarxes socials, lo seu és promoure que també se relacioni a través de les xarxes socials de tota la vida, les xarxes socials físiques, no? Els grups d'amics, grups familiars i tal. Perquè això és el que realment està relacionat amb l'ansietat i la depressió, que és, bueno, en el trastorn de son, pues, també. També si les xarxes socials se consumeixen a l'hora de dormir. Si se consumeixen una altra hora, no passa res, no? Per tant, l'efecte és indirecte. I una cosa que a mi personalment me preocupa és que pareix que si prohibim les xarxes socials s'arreglarà tot, i jo crec que no s'arreglarà res. El que hem de fer és promoure aquestes conductes saludables, fer que els infants se'n vagin a dormir a l'hora, no? I no tant esperar que si no hi ha xarxes socials s'aniran a dormir d'hora.
Idò bé, avui hem volgut parlar de l'ús de les xarxes socials, sobretot que en fan els menors de 16 anys, a partir del punt de que Austràlia avui fa complir amb la norma normativa sobre les xarxes socials, la qual prohibeix als menors de 16 anys tenir perfils en aquestes plataformes. N'hem parlat amb el doctor en psicologia de la Universitat de les Illes Balears, amb Jordi Llebrés. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe.
Moltes gràcies.
I són ara les 8:39. Fem una pausa i sortim a l'estèreo.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I ara volem copsar com estan els ànims entre els metges avui, segon dia de la vaga contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. I gairebé 9 de cada 10 facultatius es va sumar a les aturades, un seguiment, això sí, més discret en atenció a primària. Anem en directe fins a l'Hospital de Son Espases, on avui es tornen a concentrar els metges des de les 8:30 del matí. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, Mariana. I doncs, sí, ara mateix som a les portes de consultes externes d'aquí de l'Hospital de Son Espases, ja ho sabeu, l'hospital de referència. Aquí hi ha desenes, algunes desenes de bates blanques d'especialistes de metges que en aquest moment se concentren davant aquest hall de consultes externes. Efectivament, aquesta atenció primària, com deia, s'ha situat entre el 65 i el 70%, un fet que el CIME va l'ha atribuït directament a la pressió assistencial per la grip. Ara bé, els hospitals sí que han tingut un seguiment, com deia, més multitudinari, més acurat. Gairebé 9 de cada 10 facultatius es van concentrar avui. Ahir, avui s'espera un seguiment gairebé similar, encara que un poquet més descafeïnats, com ens han dit font del sindicat, per especialitats. Els metges que van secundar més les aturades d'ahir van ser els anestesistes, aquests especialistes amb una participació del 100% de la totalitat. De fet, avui de matí he parlat amb un dels anestesistes de referència d'aquí de l'Hospital de Son Espases, és Miquel Ferral. L'escoltam.
I a nosaltres, de cara a la jubilació, pues, en el meu cas, hauré estat pràcticament 3 anys tancat aquí, dins Son Espases, i aquests 3 anys efectes de jubilació no compten.
Perquè us en faceu una idea, l'aturada d'ahir, la primera jornada, va suposar l'anul·lació. Ara mateix aplaudeixen, no sé si els podeu escoltar en aquesta concentració aquí a l'Hospital de Referència de Son Espases. Bé, i d'on dèiem que l'aturada d'ahir, la primera jornada, va suposar l'anul·lació de 72 operacions, 1.600 consultes hospitalàries, 200 proves radiològiques, 80 proves diagnòstiques i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària, segons l'IBE Salut. Les autoritats sanitàries de les Balears, però, criden a la tranquil·litat. Tota l'atenció urgent, en aquest cas urgent, està totalment garantida. Aquest és l'ambient ara mateix a l'Hospital de Son Espases, companys.
Gràcies, Caterina. Si sentim l'ambient de fons amb els aplaudiments. Són les 8:42. Repassem altres notícies de l'àmbit estatal internacional. Hi ha mort la dona de 50 anys que fa 3 dies va ingressar a l'unitat de cures intensives després de ser agredida presumptament per la seva parella a Catarroja, València.
La policia judicial d'Alfafar es va fer càrrec de la investigació i va detenir la seva parella. L'home va passar ahir a disposició judicial i va quedar en llibertat amb mesures cautelars. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Està operatiu les 24 hores del dia. No deixa rastre la factura, però sí que s'ha d'esborrar dels registres de telefonades.
I avui el president del govern espanyol es reuneix amb el president de Palestina, Mahmoud Abbas. Està previst que reforci el suport polític i financer d'Espanya a l'Autoritat Nacional Palestina.
Això en un moment en què es treballa per aconseguir la pau al Pròxim Orient. Aquesta serà la segona visita d'Abbas a Espanya des que el govern central va reconèixer Palestina com a estat. A part de reunir-se amb Sánchez, també es trobarà amb Felip VI al Palau de la Zarzuela.
I la jutgessa que instrueix la causa penal de la Dana València, que va deixar 230 morts, ha citat a declarar novament José Manuel Cuenca, l'excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després dels missatges de WhatsApp aportats per l'exconsellera Salomé Prades. Haurà de comparèixer divendres que ve.
La instructora ha acordat tornar a rebre declaració com a testimoni de Cuenca, qui, segons els missatges remesos per Prades al jutjat, va demanar 6 minuts abans de les 8 del vespre que no es confinés cap població, tot i que la situació a aquella hora ja era crítica a la comunitat.
I de la crònica internacional, l'opositora veneçolana María Corina Machado no recollirà el Premi Nobel de la Pau que s'entrega avui a Oslo.
Així ho ha confirmat fa només una estona el director de l'Institut Nobel a la televisió pública noruega NRK.
Det er altså sånn dessverre at hun er ikke i Norge nå. Og hun...
També ha explicat que en lloc de Machado hi haurà la seva filla, Ana Corina Sosa, i serà ella qui recollirà el premi i llegirà el discurs. Això quan ahir va suspendre la roda de premsa que havia de fer a Oslo l'opositora veneçolana. En aquesta ciutat, ahir, unes 200 persones varen sortir al carrer per protestar contra la concessió del Nobel de la Pau a Maria Corina Machado, cosa que ha agraït el president de Venezuela, Nicolás Maduro.
Not war, not blood, for oil. Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega.
También pusieron afiches por toda la ciudad. No al Nobel sangriento. No sé de què hablen, perquè jo en aquests temes no me meto.
D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que el seu homòleg Nicolás Maduro té els dies comptats i que no descarta una invasió terrestre. Arribam a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a Vetra Ràdio.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma redueix els informes d'obres menors. Concretament, ho ha fet en un 78% gràcies a les mesures que ha posat en marxa per agilitzar els tràmits urbanístics. Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cors, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, d'executar projectes. Tot d'una en parlam abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són dos accidents entre diversos vehicles a l'autopista d'en Gatx en sentit Palma. El primer es troba a l'altura de la rotonda del Toro i el segon a l'altura de la sortida cap a Palma Nova. Tots estaven ocupant el carrer esquerre, cosa que està provocant tràfic lent als seus respectius punts i retencions que arriben al quilòmetre. També trobarà les complicacions habituals a la via de cintura, a l'altura de Can Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotolí en sentit d'Andratx i a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport i a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenelli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma redueix un 78% dels informes d'obres menors en les mesures que ha posat en marxa per agilitzar els tràmits urbanístics. Unes mesures que fa 3 mesos que funcionen i que, segons Cort, serviran per alleugerir el coll de botella actual a l'hora de tramitar i, per tant, d'executar projectes. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, assegura que a Palma no hi ha un problema de normes urbanístiques, sinó un problema de tràmits. Per això s'han posat en marxa un seguit de mesures per agilitar terminis i alliberar tècnics de l'extrema burocràcia actual. Per exemple, l'Ajuntament ha detectat una quantitat considerable de plans d'execucions aturats, molts dels quals d'habitatge. També de millores d'entorn de barris com carrers i avingudes. Ara, a banda de la caiguda dels informes per fer obres menors, també han davallat un 14% les incidències per errades de taxes a un 18% la llista de sol·licituds incomplertes.
Las medidas que hoy enuncio no proponen rebajar exigencias urbanísticas, sino ordenar mejor procedimientos y adaptar la intensidad del control a la complejidad real de cada actuación. Todo ello en línea con el trabajo iniciado por el Ayuntamiento, que ya saben ustedes que estamos empeñados en reducir plazos innecesarios.
A banda de presentar aquestes mesures, la Gerència d'Urbanisme de Palma ha aprovat la modificació de les declaracions ambientals estratègiques per poder desenvolupar projectes abans d'acabar les obres de la depuradora Edar 2. Fins ara, la normativa no ho permetia, els deixava en coa fins a finalitzar la millora de l'infraestructura.
Canviem de qüestió perquè gairebé el 69% dels menors que viuen en centres d'acollida a Mallorca són menors migrants no acompanyats. Actualment, el Consell Insular té dins els seus sistemes de protecció 1.200 infants. De com millorar l'atenció que reben se'n va parlar ahir al Codia en el segon congrés sobre infància vulnerable, un congrés que avui continua amb experts del sector.
1.200 infants a Mallorca es troben en situació de risc i vulnerabilitat. Segons les dades facilitades pel Consell Insular, d'aquests 640 estan acollits en centres i 400 en famílies. Des del 2023 s'ha disparat el nombre de menors migrants no acompanyats acollits en centres. A hores d'ara en són 440 i representen el 69% del total. El Consell disposa d'un pla d'acolliment residencial per ajustar els recursos a la situació de cada infant. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Actualmente con una medida de protección de cualquier tipo, en una situación de desamparo, estamos en 1.200 menores en los diferentes servicios que tenemos, tanto de acogida en familia de acogida como en servicios residenciales.
8 i 50 minuts, l'Ajuntament de Manacor ha aprovat de manera definitiva, en 13 vots a favor i 8 abstencions, l'ordenança fiscal que regula les taxes i els horaris de casaments civils al municipi. Asseguren que ho han fet per posar seny i repartir matrimonis entre els municipis de la zona després que en els darrers 5 anys el nombre de bodes quasi s'hagi quintuplicat a la capital del Llevant. De fet, ha passat de celebrar 48 noces el 2021 a 225 enguany.
L'ordenança fiscal es va aprovar de manera inicial al setembre i ahir es va fer de manera definitiva en el ple ordinari de desembre. Sense cap intervenció dels partits de l'oposició, el batlle Miquel Oliver va explicar que se contempla una nova franja perquè es puguin celebrar noces al museu. A part de poder-s'hi casar de dilluns a divendres en horari d'oficina, també ho podran fer el primer cap de setmana de 9 a 2 i costarà uns 420 euros. Això en tenir en compte l'al·legació d'una treballadora a la norma.
I ens trobàvem que no hi havia diferència entre casar-se d'una manera o casar-se de l'altra, i provocava una interferència en la pròpia activitat del museu. De fet, una treballadora de la casa presenta una al·legació dient «Nau alerta que hi ha una activitat que, o millor dit, l'activitat del museu se veu afectada per les noces».
Els novis passaran de pagar 30 euros en horari d'oficina de dilluns a divendres a 98, 144 si és a la sala de plens i 250 al Museu de Manacor. D'altra banda, les parelles que es vulguin casar fora d'horari d'oficina hauran de pagar més del doble del que feien abans. Es passa de 125 euros a 267 a les oficines i, com dèiem, 416 si és al Museu de Manacor.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha obert una oficina perquè els ciutadans i el sector cultural presentin les seves propostes per a la candidatura de Palma com a ciutat europea 2031. L'oficina, que es troba al número 10 del carrer Sant Agustí, estarà oberta els dimecres i dijous de les 9 del matí a la 1 del migdia.
L'objectiu és que hi hagi un punt on tota la ciutadania pugui informar-se i aportar les seves idees per contribuir en el projecte. El director tècnic de la Fundació Impulsa i coordinador de la candidatura, Antoni Riera, ha destacat que la proposta és coherent, científica i avantguardista i que ha tingut la participació de diferents veus. També ha informat que a finals de gener coneixeran la data per presentar el projecte al Ministeri.
I el cert és que era molt important també, doncs, que totes les accions que els ciutadans o aquest sector cultural o aquest sector creatiu volguessin posar damunt la candidatura tingués també un espai físic on això pogués succeir. Per tant, no només és un lloc d'informació, que ho és, sinó fonamentalment és un lloc també de rebuda de projectes, d'accions, de tal, que avui està obert i viu, però que de ben segur que si aconseguim ser finalistes, doncs de ben segur que l'activitat serà molt més nombrosa.
Per a la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031 s'invertiran 48 milions d'euros entre 2026 i 2031.
I d'altra banda, Felanitx ha preparat una partida de 2,5 milions d'euros inclosa dins dels pressupostos municipals per reformar-ne íntegrament l'auditori.
És una de les necessitats en matèria cultural més urgent del poble i l'Ajuntament preveu que es pugui executar durant l'any que ve. De moment estan a l'espera d'aprovar els comptes a final de mes. Caterina Soler és la batllessa de Felanitx.
Tenim ja el projecte d'execució, simplement necessita informació
tècnica i després passaríem ja a l'aprovació definitiva d'aquest projecte i iniciaran les licitacions de l'any 2026. Per tant, necessari, a més, Felaní, per disposar d'un auditori, per tenir una programació pròpia com a auditori, la qual cosa només es construirà, després vendrà tota una segona part, que serà, evidentment, de crear la figura que pugui gestionar aquest auditori, etcètera, etcètera, i poder fer una programació així com cal.
I un darrer punt perquè el Consell de Mallorca adquireix per 700.000 euros el mapa nàutic del segle XV de Pere Rosell. Cap institució pública de l'illa no tenia fins ara ni un exemplar dels valuosos mapes de la Mediterrània de l'època.
El Consell ha adquirit una carta nàutica mallorquina del segle XV a Sobetis per uns 700.000 euros. El mapa, concebut com a instrument de navegació, és obra del cartògraf Pere Rosell, de la prestigiosa Escola de Cartografia de l'illa. A Mallorca només se poden trobar-ne un de similar a la Fundació Marc. La carta portolana va romandre durant els 6 segles d'història en mans de la família florentina dels Martelli, rivals dels Medici. El mapa mostra amb sorprenent exactitud els ports d'amarrament de les costes espanyola, italiana i magrebina, tot i que probablement Rosell no va sortir del seu estudi.
Arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests 5 minuts abans de les 9 del matí a la cultura. El Consell de Mallorca s'ha vestit de gala de festa grossa aquest dimarts per acollir la presentació de les obres completes de Josep Maria Llompart. Els dos primers volums estan dedicats a la nació, la llengua i la cultura, i també als escriptors de les illes. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Escriptors que han volgut estar presents en aquest acte, que ha estat sobretot un homenatge a la seva figura. Gabriel Jané Manila creu que les obres completes facilitaran, i molt, la feina als seus seguidors.
Pep escrivia i publicava en els diaris, en opuscles, en revistes locals, és a dir, que tot està molt dispers. Per altra part, ara ho tindrem recollit, i jo crec que en Pep va ser un gran home, un gran escriptor, i paga la pena.
Cèlia Ribavinyes, la directora de la col·lecció i també neboda de Llompart, apunta en aquest sentit que el recopilatori comportarà més d'una sorpresa als lectors.
Ell era un gran orador i sempre li demanaven que fes discursos per tot arreu, i clar, els discursos es feien en actes molt diversos, i aquesta diversitat d'actes ara ho tindrem recollit aquí, i veurem com una persona que neix en un lloc, en una família, perdoneu, molt conservadora, acaba tenint uns postulats molt diferents d'aquells de l'origen. I és interessant també de veure això.
Per al poeta, historiador i narrador Antoni Vidal Ferrando, reivindicar la vasta feina de Llompart a la societat mallorquina no ha de fer oblidar allò que bàsicament era poeta.
A vegades m'apareix que se destaquen tantes coses importantíssimes que va fer pel país, i és vera, però jo crec que ell, si ho sentís, diria, jo era un gran poeta, i això no ho deix prou, i jo vull dir que en Llompart per mi era un gran poeta. I diré una cosa, a mi m'agrada molt fer poemes en prosa. No vaig començar a fer poemes en prosa fins que vaig llegir Mandràgola.
Dur endavant aquestes obres completes era gairebé una obligació de l'editorial Moll, a la qual Llompart va estar lligat durant 3 decennis com a assessor literari. Antoni Mir és el president honorari de l'editorial.
És una manera d'agrair-li i d'agrupar i posar a l'abast de tothom amb uns quants llibres la seva obra importantíssima, no només en reflexió cívica i nacional, sinó també amb tots els seus estudis sobre literatura. No parlen ja de la seva obra poètica, perquè ell, com saben tots, el que se sentia era sobretot un artesà de la paraula, un artesà de la bellesa de les paraules, un poeta.
Aquest acte ha clos la commemoració del centenari del naixement de Llompart.
matinada ens deixa la notícia de la mort de Robé Iniesta, el líder d'Extremoduro, als 63 anys. Fa un any va haver de suspendre la seva agenda per problemes de salut, qualificat com el darrer gran filòsof del rock espanyol. Les seves cançons han estremit generacions de seguidors i han estat referent també per a altres formacions i artistes.
He notado una brisa pasajera.
La biografia musical de Robé Iniesta comença mentre feia feina al taller mecànic del seu pare. D'aquella època són els assajos a un local prop de la catedral de Plasencia, amb la influència de Leño i de Rory Gallagher. Finalment, el 1987, naixia Extremoduro. La seva transcendència a la música espanyola és extraordinària. És un cas estrany, el d'algú que va venir del rock més bàsic, podríem dir, per conquerir terrenys fins a convertir-se en un clàssic respectat per tothom. Les seves lletres passaran de l'exaltació més marginal als inicis del grup a textos amb profundes càrregues filosòfiques que es consideren el millor del rock espanyol de tots els temps.
I són ara a les 9, repassant els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu del lloguer l'any que ve. El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes i que, per mor de l'augment dels preus de l'habitatge, podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se, una situació de preus a l'alça que afecta molt la població més jove.
Tenim 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tenc 23 anys, visc també amb els meus pares. Està complicadíssim. O sigui, massa doblers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són